Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 9 minuts, en parlàvem a la primera hora del programa. El Partit Popular ha registrat avui una proposició de llei urgent al Congrés perquè el Tribunal Constitucional pugui sancionar Artur Mas si incompleix les seves resolucions. El grup dels populars ha presentat la proposta al costat de Xavier García Albiol, candidat del Partit Popular Català a les eleccions del 27 de setembre, que ha fet aquesta advertència als independentistes.
És l'evidència més clara que a Catalunya ni en el conjunt d'Espanya ningú podrà saltar-se les resolucions del Tribunal Constitucional. I és un missatge molt clar cap a aquells que volen trencar Catalunya de la resta d'Espanya de que la broma ja s'ha acabat.
I la resposta del govern català no s'ha fet esperar. Escoltem la vicepresidenta i portaveu del govern de la Generalitat, Neus Munté.
Catalunya no és cap broma, el que estem fent no és cap broma, és quelcom molt seriós, però sobretot és quelcom molt i molt democràtic. El govern de l'Estat, una vegada més, el que posa sobre la taula és la repressió, les amenaces i la por.
La iniciativa del Partit Popular tampoc no ha agradat als socialistes. Patxi López, secretari d'Acció Política del Partit Socialista Obrer Espanyol, assegura que és una barbaritat.
Esta modificació se carga la pròpia naturalesa del Tribunal Constitucional. Quiere convertir al Tribunal Constitucional, que és el intérprete supremo de nuestra Constitución, en una especie de tribunal administrativo que impone sanciones y multas a quienes incumplen sus sentencias. Que es una barbaridad que, como digo, cambia la naturaleza de este tribunal, y eso de ninguna manera puede hacerlo el Partido Popular de forma unilateral, con nocturnidad y alevosía.
Per analitzar aquesta i d'altres qüestions, saludem a aquesta hora de la tarda el cronista parlamentari, el periodista Josep Maria Martí. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Ben trobat.
Com ha anat l'estiu?
Ha anat fantàstic.
Bueno, doncs, escolta, m'alegro molt, tu.
Desconnexió absoluta.
Que tots els estius puguin ser iguals. Que puguis desconnectar durant molts anys.
Same to you.
Per començar, ja que avui ens hem trobat amb aquesta proposta del Partit Popular, aquesta proposició de llei urgent al Congrés, què vol dir exactament això de tirar endavant, de proposar una proposició de llei urgent, que és la que en aquest cas avui ha presentat el Partit Popular? Què significa? Què vol dir això?
Significació jurídica, jo crec que és, jurídicament és una barbaritat. Ho deia Patxi López, no ho dic jo, que ho digui jo té poc valor. Ho diuen altres dirigents polítics i del món de l'advocacia. Aquest matí he sentit comentaris. I després, en l'àmbit polític i relacionat amb el moment actual, perquè això és evident que està fet amb una intenció clara amb el tema del procés de Catalunya i Artur Mas, etc., jo crec que l'Estat, el govern central, continua equivocant-se en el diagnòstic. Continuen creient que tot aquest tema del procés, tot això és una dèria de primer de Jordi Pujol i així le fue, després d'Artur Mas, i que eliminant, carregant contra Convergència, carregant contra Artur Mas, carregant contra qui lideri això, que arrossega tontament a milers de catalans, doncs s'acabarà el problema. I jo crec que és un error de diagnòstic claríssim, perquè fins ara totes les clatellades en aquest sentit polítiques i jurídiques que han fet no els hi han sortit precisament bé, però continuen així. Això és convertir el Tribunal Constitucional, ho deien ara alguns portaveus de partits estatals, no? En una cambra legislativa més. Ara hi ha els jutjats de pau, després de primera instància i instrucció. Si et condena un jutjat d'aquests, pots apel·lar a l'audiència. Si et condena l'audiència al Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma, després hi ha el Tribunal Suprem, i en última instància hi ha el Constitucional, que en realitat només és per decidir, això aquí a tots els països del món, per decidir si determinada norma jurídica entra dins del marc constitucional o no. Esclar, si és el mateix Tribunal Constitucional qui dicta una determinada orientació o sentència i és coercitiva i la fa complir, hi ha un grau d'indefensió absoluta de la persona condenada i condenada, que pot ser amb multes i amb inhabilitacions, etc. Té una indefensió absoluta, amb la qual cosa jurídicament em sembla una barbaritat. I, a més, perquè no, ja no, o sigui, després d'una sentència i d'una actuació del Tribunal Constitucional, on vols anar? Ja, a un Europa, fer-te pròfug, és una barbaritat. I la funció dels tribunals constitucionals és jutjar lleis i a veure si s'adapten al marc normatiu suprem de cada estat. Mm. En aquest cas, jo crec que no existeixen precedents al lloc a països democràtics, clar, perquè el franquisme també hi havia lleis, però no hi havia, clar, però no hi havia tribunal constitucional, no, hi havia el fuero del trabajo, el fuero de los españoles, això eren lleis.
Ja, amb caràcter urgent, què vol dir? Que podria estar aprovada abans de quan? D'allà?
No, abans de les eleccions catalanes, no. Però abans de la dissolució de del Congrés dels Diputats i del Senat per les eleccions generals, que han de ser final d'any, sí. Probablement es parlava de, si es fa en terme d'urgència, i com que el PP té majoria absoluta, doncs ho podrà fer. Previsiblement pot ser a finals, l'última setmana, just després de les eleccions catalanes. Suposo que tot plegat també, el resultat de les eleccions també farà que es ho mirin amb més intenció o menys. Però vaja, ho volen fer així amb molta velocitat i és donar-li, a més encara, deixem-ho afegir, és donar-li encara més o sigui, penjar-li una llufa política, permís i amb perdó de l'expressió. O sigui, fer que el Tribunal Constitucional, una cosa que va començar l'any 2010, amb la sentència d'aquella famosa de l'Estatut, i que s'ha anat veient que cada vegada més el Tribunal Constitucional ha estat una nova cambra legislativa, o sigui, a part dels parlaments autonòmics, en aquest cas el Parlament Autonòmic Català, després va passar l'Estatut pel Congrés dels Diputats i pels serveis jurídics, va passar pel Senat i pels serveis jurídics del Senat, i finalment va passar per un referèndum. I doncs encara es va utilitzar políticament una com a cinquarta o cinquena cambra legislativa al Tribunal Constitucional. Doncs amb això encara s'accentua més el caràcter que se li vol donar, jo crec que equivocadament, d'element absolutament polititzat i polític al Tribunal Constitucional. Mm. Això no
Fins ara el Tribunal Constitucional podia suspendre actes, però no pas els càrrecs polítics. Amb aquesta reforma sí que se li donen aquests nous poders, no? De poder suspendre càrrecs polítics.
Sí, i multar i suspendre càrrecs polítics, però ja, clar.
I això es pot fer sense el vistiplau de, per exemple, no sé, el Consell d'Estat?
Sí. En condicions normals no, però si es fa amb caràcter urgent,
sí que es pot fer.
Tot això, esclar, tot la majoria absoluta dona...
Per fer el que vulguis.
Exacte, fer el que vulguis.
Però això podries dir, agafar aquesta llei i portar-la al mateix constitucional per dir que la declarin inconstitucional?
Bueno, aquí està el tema. Si volguessis recórrer contra aquesta llei, hauries de recórrer contra el mateix tribunal. Per això he dit abans que la indefensió, des d'un punt de vista jurídic,
que
vaig estudiar dret fa molts anys, però alguna cosa em sembla que encara em queda. Esclar, això és una indefensió per tothom, per l'administrat, absoluta. Clar, senyor Marcelí, vostè és que encerta perfectament.
Gràcies.
Si vols apel·lar, si vols fer un recurs contra aquesta llei del Tribunal Constitucional, has de recórrer davant del mateix Tribunal Constitucional.
Claro.
Clar, això és allò Juan Palomo.
Sí, sí. Uh-huh.
Bé, és evident que si hi ha majoria absoluta, això tirarà endavant. Per tant, aquesta proposició de llei urgent de ben segur que tirarà endavant.
Tirarà endavant i, si em permets, si podem seguir parlant d'això, però me'n recordo, i ho hem esmentat alguna altra vegada, quina diferència, per exemple, amb el Tribunal Suprem, la Cort Suprema del Canadà, que després dels dos referèndums d'independència que va haver-hi al Quebec a l'any 90 i a l'any 95, varen fer la Clarity Act, la llei de claretat, que recull una cosa... Això ho dic com a contrast, no? I és una mica el que ha de fer un tribunal constitucional a tots els estats. Intentar posar pau i buscar les formes de diàleg i de contacte entre les diferents parts. Doncs el Tribunal Suprem, la Cort Suprema del Canadà, l'any 2000, va decidir que davant la legislació, la legitimitat, o sigui, la qüestió legal era que no hi podia haver independència al Quebec. Però trobaven legítim que una majoria de quebequesos, de forma clara, s'expressessin algun dia demanant la independència. Doncs què va dir la Cort Suprema del Canadà? Que obligava el govern del Canadà a entendre's amb el govern del Quebec si es produïa aquesta circumstància. Mireu quina diferència...
Igual que aquí.
Exacte. Mireu quina diferència entre un país i un altre, com a exemple.
Si li sembla, podem deixar aquesta qüestió aparcada. Potser la conversa torna a aparèixer. Demà, Artur Mas fa en aquest cas, fa una compareixença al Parlament exposant el perquè de la convocatòria de les eleccions, però clar, se li ha girat feina perquè a tot això cal afegir tota la polèmica i tota la trama, normalment, del 3% al voltant d'unes factures que avui, per exemple, el diari El Mundo publicava de Teico. Demà, quina compareixença hem d'esperar d'Artur Mas? Qui anirà? Qui no anirà? Com... O sigui, què hem d'esperar d'aquesta compareixença, perquè també hi haurà rèplica dels partits, dels partits polítics.
És que les notícies van variant, l'actualitat. Tornem de vacances i és que en qüestió d'hores canvia tot. Això era una compareixença, una, després n'hi hauran dos, n'hi hauran dues demà. És una, era una compareixença que a sol·licitud del president Artur Mas per comentar, això inicialment, i això es farà també demà, per comentar aspectes de la convocatòria de les eleccions del 27 de setembre. En realitat, era una manera de justificar en seu parlamentària el caràcter plebiscitari. Per què convoca i el caràcter plebiscitari. Bàsicament, jo crec que el que volia era incidir en el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions. Era, la, era el referèndum, la consulta, que no s'ha deixat fer d'uns altres mitjans, i per això s'ha doncs, buscat una llista, unes llistes d'ample base, i bé, és això. Aquí, doncs, els partits ja es van posicionar, però això després, ahir, en qüestió de 48 hores ha canviat tot. Però els partits es van anar posicionant, doncs, uns a favor, els altres en contra. És bastant normal que quan hi ha una convocatòria electoral, i més si és avançada, és, no és insòlit que qui ho convoca en seu parlamentària comparegui per explicar per què, per argumentar-ho. Que això tenia un tic o un tuf, o digue-li com vulguis, de primer acte o d'acte electoral, home, una mica sí, evidentment, és clar que sí, però, bueno, ho fa tothom. Però, esclar, amb les circumstàncies que van passar el divendres,
sí.
No l'acte de presentació de Junts pel Sí, sinó els registres,
etcètera. Sí, sí, els registres a la seu de CatDem, a la Fundació CatDem, a les diferents ajuntaments, tot i que els mitjans havien arribat abans, que després explicarem per què.
Sí, és curiós, això. Sí. No és la primera vegada que passa,
no, però
ja en parlem després. Doncs, aleshores, esclar, els partits han entrat ràpidament a sac en aquest tema, i demà, abans d'aquesta convocatòria, a les 4, mitja hora abans, hi haurà una reunió de la mesa, de la Junta de Portaveus, de la Diputació, perquè el ple està, el Parlament de Catalunya està dissolt. S'han convocat eleccions i està dissolt. Però queda aquest organisme, per casos excepcionals, per exemple aquest, que és la Diputació Permanent, una representació a escala de tots els grups, de tots no. De tots no. La CUP, el grup mix, eren 3 diputats i aquí no hi és. Per això la CUP no intervindrà demà. Doncs es reuniran per ampliar l'ordre del dia. L'ordre del dia inicialment era Artur Mas compareix per explicar causes, motius i objectius d'aquesta convocatòria electoral, doncs ara hi haurà una segona, però s'ha de votar i es votarà demà a les 4. Sortirà que sí, perquè tothom, el mateix president ha dit que sí, sí, que vol donar explicacions, i tots els altres grups
per tant, disculpi'm, demà a 4:15 de 5?
De 5,
16:30, que és quan comença potser el primer que del primer que el president exposarà serà potser parlar del que ha passat d'aquests registres, i del, o no.
Veurem a les 4.
Quin serà el timing?
No, sí, a les 4, inicialment el timing era només per parlar del tema electoral. A les 4 reuneix la Junta Electoral, la Junta Electoral,
no.
Que ara no, aquests estan permanentment reunits. La Junta de Portaveus i la Mesa de la Diputació Permanent, i decidiran com es fa això. És a dir, ho presidirà Núria Gispert, que també presidirà la compareixença, decidiran si es fa conjuntament tot, si primer hi ha una exposició del president parlant d'eleccions i una altra a continuació parlant de l'altre tema, del 3% i dels registres, això es decidirà demà. Jo crec, previsiblement, que es farà, se sustentarà tot. Primer amb una exposició inicial d'Artur Mas, amb els dos temes, i després parlant als grups també dels dos temes, perquè si no això serà etern, seria una compareixença eterna. Tot i que aquí també ha variat, l'haver-hi aquest nou element, ha variat la composició dels grups que hi
haurà. És el que l'anem a preguntar, quins grups preguntaran, quins grups no preguntaran, quin paper tindrà cada grup?
Inicialment, el PP va dir que no intervindria, que no hi anirien. Van dir que, com que ja se sabia quin eren els motius,
igual,
de per què...
No direm. Benvinguem-ho a l'anada.
Això inicialment.
Exactament. Expliqui ara el gir de la qüestió.
Sí, però el quid de la qüestió era que, esclar, Xavier García Albiol, vostè mateix...
No puc anar.
No podia anar. Aquest perquè era el tema.
Exacte.
I aleshores havia de parlar Alicia Sánchez Camacho.
Exacte.
I això no li agradava
a Xavier García Albiol. Ja no està o no ha d'estar.
Perquè no hi ha massa bona entesa en el Partit Popular Català, en aquests moments. I aleshores, és clar, i a l'haver-hi aquesta nova alteració...
Sí, perquè, disculpi, perdoni que faci... Que vostè ha entrat aquí, dic, calla, dic que aparca el cotxe un moment aquí al carrer Urgell, dic, deixi'm entrar un moment... Sí. On para Alicia Sánchez Camacho? Perquè des de que vam conèixer que Xavier García Albiol seria el candidat a la presidència de la Generalitat,
ha fet fuf.
A nivell mediàtic, és que no l'hem tornat a veure ni el
pèl.
S'ha
fet fonedís,
I miri que la vam veure, és més, vam quedar tots saturats, cosa que, escolti, que faci el que vulgui, eh? Però li pregunto a títol de curiositat, se sap on para, on està?
No ho sé.
En algun... Segueix sent presidenta del Partit Popular Català?
Segueix dir... sent presidenta del Partit Popular Català.
Ella s'ho esperava, aquest canvi de cromos? És a dir, jo un dia en una conversa amb vostè, jo li vaig dir, sí. Escolti, el Partit Popular ha de canviar el cromo. Sí, sí. Perquè el cromo de l'Alicia Sánchez Camacho, amb tots els respectes, està més cremat
que
la moto d'un hippie.
S'ho repetit, els cromos que sempre...
Per això li dic que...
Jo li vaig parlar de dos noms, un era García Albiol, l'altre de Dolors
Montserrat.
I li vaig dir, però és que en aquests moments, aquesta patata calenta, la mala perspectiva electoral, la mala dinàmica del Partit Popular, que es pot veure accentuada el 27 de setembre, aquesta pilota calenta no la vol agafar ningú. Però al final les enquestes eren tan dolentes i el Pedro Arriola, que és l'assessor àulic i d'enquestes que té Mariano Rajoy a Madrid, el marit de la presidenta del Congrés dels Diputats, que,
sí,
la diputada malaguenya, sí.
Célia Villalobos.
Doncs el Pedro Arriola i les enquestes es veu que allà era terrible i van dir s'ha de fer un canvi, com sigui, un canvi de rumb de seguida, i jo crec que, home, un parell de dies abans suposo que sí que s'ho esperava, però una setmana o deu dies
senadora,
abans...
Que no és senadora,
És senadora, també.
Però no l'hem tornat a veure.
No, l'estiu ha deixat pas a les noves...
Per tant, demà la veurem o no?
Demà, mira, jo tinc seriosos dubtes. Hauria de parlar ella, però donat que hi ha l'Enric Millo, que és el cap de llista de Girona, i que continua, doncs, si és el cap de llista de Girona, vol dir que continua també amb l'equip del Xavier García Albiol. Potser la solució, jo en aquests moments, al 100% de garanties no la tinc, però em sembla que la solució
és Enric Millo.
És Enric Millo, que no deixa de ser un... A veure, a l'acte de demà, tothom ho aprofitarà també preelectoralment. Això està claríssim.
Sí, home, és
aleshores, jo crec que el més racional, seguint la lògica dels partits polítics, lo lògic demà és que parli Enric Millo. O sigui, ni Xavier García Albiol, que no pot perquè no és diputat,
ni
Alicia Sánchez Camacho, que sí que podria, però que no...
No convé.
I de la resta de partits, qui s'apunta, qui no s'apunta demà?
Bueno, aquí hi havia una gran intenció d'Unió Democràtica, de tenir presència.
Doncs clar, a veure, no es faltaria.
I en principi, si només es parlava de la convocatòria d'eleccions, Convergència no estava, perquè va haver-hi un acord, que el grup de Convergència i Unió continuava igual, a Madrid sí que es va visualitzar i funciona amb dos grups, sí, que es reparteixen el temps, però són dos grups. Aquí es va dir, home, pel poc que queda, etc. També a Madrid hem de considerar que quedaven més mesos, i van aquí, pel poc que quedava, van dir, escolta, deixem-ho estar, ja està, no sol portaveu, i ho pactem tot, i ja està, perquè queden, només quedaven dos plens, un ple i el final, no? Però, esclar, a l'haver-hi això, aleshores Unió, el Ramon Espadaler ha volgut, i Duran Lleida, evidentment,
home,
ha volgut...
Per descomptat.
Tot i que Duran, si s'han anat fixant aquest estiu vostès, es mou més a nivell de Madrid,
home,
de Montlo, Felipe González...
Home, és clar.
Felipe estuvo muy acertado...
És que això d'aquí no es pot ni trepitjar, Tot està infestat d'estelades i de mosquit.
Duran Lleida, que s'ha posat encertada la carta de Felipe González.
Totalment.
No ha dit si era acertada, només ha dit que Felipe González és una opinió a considerar, perquè en els anys de la transició, l'any 76, va ser una persona molt important. L'any 76, clar, en fi, queda una mica lluny, però està claríssim el repartiment de rols i que l'interès, clar...
Per tant, i buscaran el seu...
Llavors el Ramon Espadaler volia intervenir i tal, i llavors a l'haver-hi aquesta novetat, doncs, evidentment, intervindrà. Cosa que no li va malament tampoc a Artur Mas, perquè no tindrà un partit serà una altra opinió, però no serà massa beligerant. De fet, demà...
I quin paper tindrà Esquerra?
Esquerra n'ha de guardar la roba.
Clar, ara mateix conformen una llista, però clar, han de preguntar també al voltant d'aquesta
d'això, l'any passat, aquest any, però la temporada passada, m'en parlava diverses vegades. Aquí hi ha uns objectius claríssims de malmetre per posar difícil la unitat d'acció de les forces independentistes catalanes. donaven per fet, molta gent a Madrid donava per fet que no hi hauria la llista de Junts pel Sí. Ja donaven gairebé per donat que la unitat estava trencada. El que es fes aquesta llista va posar, o sigui, va agafar per sorpresa.
Vol dir que a banda de si hi ha delicte o no hi ha delicte, que això ho jutjarà, evidentment, és una qüestió judicial, tampoc és casual que ara es facin aquest tipus d'escorcolls, perquè el que es busca és una certa tensió entre els Junts pel Sí.
Evidentment, entre Junts pel Sí, i que les bases d'Esquerra, que les bases dels socialistes crítics que ja estaran en aquesta llista, les bases filo-iniciativa que han seguit a Romeva, posin en aquests que
en
he esmentat, posin en qüestió, com podem anar amb Artur Mas. L'objectiu és aquest. I tornem al que dèiem al principi de tot. Crec jo, que es tornen a equivocar en el diagnòstic, perquè el problema... Si Artur Mas es presenta segurament per última vegada, ja ho va dir. No? Si és igual, si es carregaran Artur Mas, com ha caigut Jordi Pujol, Maragall, per altres circumstàncies, ja no hi és. És igual, però si és que aquest fenomen de centenars de milers de persones, jo crec que no està... Des de l'òptica de l'Estat no està ben diagnosticat. I carregar-se els líders o carregar-se el partit que ho lidera, vindran d'altres.
I vostè, avui perquè no disposem de més temps, ja anirà venint, però vostè té algunes claus ja del que passarà a partir del 27S?
Ui.
Perquè és un home ben informat.
No, a veure, a nivell d'enquestes...
No, a nivell d'enquestes. Dic, en funció de si hi ha majoria absoluta o no del Junts pel Sí, què passarà aquí?
És que ara no pot haver-hi una marxa enrere. Vull dir, si hi ha majoria absoluta de Junts pel Sí, s'ha de tirar
però
endavant.
Si hi ha majoria absoluta de Junts pel Sí, Artur Mas serà el president?
Sí,
això està clar
això està claríssim.
Dic, perquè ha anat canviant d'opinió.
Escolti, vostè aquest estiu ha estat per Escòcia, no?
Sí, senyor.
Escolti, algú hagués entès a Escòcia o arreu, que Alex Salmond, uns mesos abans o unes setmanes abans del referèndum, hagués plegat, no ho hagués entès ningú. Perquè és la persona, és la cara visible.
Però Alex Salmond no va guanyar el referèndum
i
va plegar
l'endemà.
La pregunta és, si no hi ha majoria absoluta, Artur Mas va rinar el cap, li passa pel cap plegar?
És molt possible que si els resultats...
No buscarà fer unes majories per assolir la majoria absoluta. O guanya per majoria absoluta...
A veure, jo tant no li puc concretar. Però si els resultats... Si els resultats no són bons, li passarà pel cap a Artur Mas plegar. Si els resultats no són bons. Si es guanya fregant la majoria absoluta o s'assoleix la majoria absoluta, assoleixen la majoria absoluta, el programa canvia. I si treuen 75 diputats...
És
que canvia molt. Mm-hmm. A Madrid, això sí que una notícia rebuda de gent de Madrid, allò, generalment, fuentes generalment ben informades, jo vaig estar 6 anys allà, encara conec gent, el Madrid polític, de 75 a 80 diputats independentistes, és a dir, sumant els de la CUP, una persona em va dir esto sería preocupante y realmente a considerar. Si s'entreuen...
Quins arguments?
Amb 50, amb 60, 65...
60 no és preocupant.
Això no és res. Però, noi, si entra la CUP i els Junts pel Sí s'acosten als 80, perquè, a més, ells pensen o consideren que, esclar, si llavors sumem els que tregui Unió i els de Catalunya Sí que Pot, que estan pel dret a decidir. Clar, això ja superarien els 90-100. 100 diputats pel dret a decidir i 75-80 independentistes, esto es a considerar y es preocupante. Què passaria? O sigui, un mal resultat, per resumir això.
Sí.
La pregunta aquesta no...
Home, jo li m'avanço, però...
Un resultat per sota de les expectatives. Per sota de les expectatives.
Però quina és l'expectativa?
L'expectativa és intentar la majoria absoluta. Jo crec que 65... La majoria absoluta està en
68.
65, 66...
És un bon resultat.
Seria un bon resultat, tot i que no arribaries per molt poc a l'expectativa. Quan dic un mal resultat, em refereixo a 55, 58... Ja. De 60 en avall, jo crec que Artur Mas perdria ja tot interès a liderar això. A més, no és que ho pensi jo, és que ho va insinuar fa temps. I després... El procés, si Junts pel Sí treu un resultat així i juntament amb la CUP doncs fan això, 70 i llargs, doncs el procés continuarà perquè aquí, en el fons, passi el que passi, hi ha una cosa que és segura, que és que el marc de relacions entre Catalunya i Espanya, després d'aquestes eleccions i de les generals, serà diferent. No sé si serà d'independència, si serà federació, confederació, si... però igual no serà. I com més, aquí es considera que com més fort sigui l'element nacional català, doncs més força hi haurà per negociar uns resultats electorals a Madrid que tothom coincideix i totes les enquestes que no hi haurà cap majoria absoluta. Per tant, el panorama en els propers 3 mesos, tant a Catalunya com a Madrid, pot variar molt, i el marc de relacions entre Catalunya i Espanya, això sí que és segur, i això t'ho admet qualsevol, des del PP fins a la CUP, el marc de relacions canviarà de forma notable.
Escolti, abans d'acabar, perquè m'he extès amb altres qüestions, ens volia vostè parlar d'Arsenio Fernández de Mesa, que és el director general de la Guàrdia Civil. Què ens pot explicar sobre aquest home?
Bueno, en aquesta campanya electoral estan intervenint alguns elements que no es presenten com a caps de llista, però sí que intervindran durant la campanya, han intervingut i seguiran intervenint. Arsenio Fernández de Mesa és el director general de la Guàrdia Civil. És evident que els poders de l'Estat, marcant els tempos, abans ja de refilada, però els registres, escolta, si hi ha delicte, hi ha delicte, i tot i que...
Però com pot ser que arribin primer els mitjans de comunicació, o el primer que ho sapiguem, que truquem, o sigui, en aquest cas ho sé, per diferents mitjans, que trucaven a l'Ajuntament de Lloret, que
no sabien res.
No sabien res.
Figueres, no sabien res, i els mitjans estaven amb les càmeres
preparades. Exacte, sí, sí. Com pot ser això?
Però això, quan l'Oleguer Pujol va passar, també.
Sí, sí, per això ho dic.
Hi havia Telecinco, La Sexta i El Mundo.
Sí, sí, estaven a la porta.
Estaven a la porta una hora abans.
Sí, sí.
A veure, és evident que...
No, però sorprèn, no?
Els tempos, a veure, el Ministeri de Justícia, els fiscals, els jutges són independents i cada jutge té el seu reducte, i és difícil, van molt per llibre, els jutges, però els fiscals no. Els jutges actuen quan tenen elements que els hi facilita o fiscalia o policia. La policia, de qui depèn? Del Ministeri de l'Interior, de Jorge Fernández Díaz. I els fiscals, de qui depenen jeràrquicament? Del Ministeri de Justícia. Aleshores, en el fons, és del govern. Arsenio Fernández de Mesa lidera una... Perquè cada registre d'aquests, com podeu veure, no són els Mossos d'Esquadra, és la Guàrdia Civil, pistoles
sí,
i tot el que vulguis. És un personatge molt, molt singular, que jo en aquell moment mig vivia a Galícia quan la catàstrofe del Prestige, i ell era el delegat del govern espanyol a Galícia.
Ell
era, sí, en aquell moment, ell va ser el qui va gestionar la informació els 3 o 4 primers dies. Després el van rellevar perquè només esmentaré dues frases famoses seves. Una és, no hay ningún peligro, el fuel cuando se vierte... al contacto con el agua salada se solidifica en adoquín y se va al fondo del mar. Aquesta va ser una. Y la otra es, hoy solo puedo darles una cifra concreta. No se sabe el número de litros que se están virtiendo. En fi, qui és aquest senyor? Jo tot
bueno,
això...
Ja me l'acaba de...
De la premsa, de la, està publicat tot, jo no, i és presumptament, i està publicat, llegeixo-lo publicat. Perquè hi ha un col·lectiu a la Guàrdia Civil que són alts comandaments, oficials, en actiu i en no actiu, que quan el van nomenar van publicar un manifest que van publicar diversos diaris que esbarats, perquè aquestes persones se'n recordaven de Luis Roldán i alertaven que aquest senyor havia alterat el seu currículum completament. Deien aquests senyors que el director general no tenia els estudis ni per l'ingrés com a guàrdia, perquè la seva plaça era, o sigui, el seu lloc de feina,
la seva categoria.
A l'administració, la seva categoria era oficial segona, o sigui, era jardiner de l'Ajuntament del Ferrol. El que passa és que llavors, en el seu currículum, que és molt pompós, posen diversos cursets de categoria, ho diu el col·lectiu Alboran, de la Guàrdia Civil, cursets de nivell laboral, d'allò de dies o d'hores, allò de sobre seguretat en el treball, sobre d'això que et diuen segui així per si per ordinador, pel mal d'esquena, i també diplomatures de temes militars que diu que només són assistència als seminaris. Van diversos membres d'aquest, del col·lectiu Alboran, varen investigar, home, són guàrdies civils, la van investigar, i van veure que, en fi, que tot plegat era...
El currículum era justejava.
Sí, i justejava molt, i grinyolava, i que, a més, es va recordar que aquesta persona, de jove, pel Ferrols, era conegut com Cuco, Casualment, el bueno feia el malo, el dolent es diu Cuco. També, Eli Wallach, l'actor. I encapçalava un grup que els deien els Cadeneros, que es van fer famosos per les baralles amb el que ells deien rojos i separatistes del Ferrol. És un currículum curiós, però d'una fidelitat radical a Jorge Fernández Díaz, i tot i les protestes del propi cos de la Guàrdia Civil, l'estan mantenint. I és una persona, aquí el preocupant és que és una persona que dirigeix un cos de 85.000 persones amb un pressupost brutal, i és un institut armat.
Sí, una força important.
I llavors, a les eleccions intervindrà, la Guàrdia Civil intervindrà segurament més vegades, així ho creuen diversos dels que es presenten ara a altres llistes. La Guàrdia Civil tindrà protagonisme, i el Felipe González també va tenir protagonisme darrerament, no? O sigui que estem preparats perquè ens venen tres setmanes intensíssimes.
El Xavier López ha estat remenant l'arxiu i ha trobat un document del senyor Fernández de Mesa, sí, en el cas del Prestige, i un document curtet, però és aquest.
Nuestro primer objetivo es salvar a las costas de Galicia de que pueda tener un problema desde el punto de vista de la contaminación marina.
Bueno, després va haver...
Sí, no, ell deia que no passava res. No, no. Que...
I el problema luego existió.
No.
Després va
passar allò. No,
això va ser... Allò era el Rajoy.
Això va ser el Rajoy, sí.
L'equip d'eminència són els que governen ara.
No, home, però què he de dir? Solo puedo darles una cifra. No se sabe el número de litros que se están vertiendo. És curiós, sí. És bona.
Josep Maria Martí, moltíssimes gràcies. Arrenquem, en fi, tot una temporada i una campanya. Sí, sí. A partir de l'11 campanya electoral, vull dir que anem forts. Repeteixo, moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies. Vinga.
Periodista de TV3, fem una pausa i tornem, repassem l'actualitat televisiva. Ho farem amb Rocco Steinhauser.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.